Get these, you guys.
12:35 del dia de Sant Joan. Avui és dia festiu, però el Ramon Besa no ha fallat a la nostra cita dels dimecres amb ell. Avui no la pot fer amb el Flaqui, tampoc la pot fer amb el Sique, però Ramon Besa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. La fem amb l'Helena, encara que sigui a distància, no?
Exacte, t'anava a dir, la fem telemàtica, però t'agraïm molt que estiguis avui uns minuts amb nosaltres al Que t'hi jugues, Ramon, en una setmana en la que també necessitem una mica la teva pausa i el teu seny, a veure com veus tot plegat, perquè en les últimes hores això de Julián Álvarez ha agafat una velocitat i una magnitud que no sé si ara tu el veus més lluny, més a prop del Barça, o com tens el cos?
No sé, en punt mort, diria jo. Perquè depèn de que es posin d'acord dos clubs molt passionals i que de vegades porta les negociacions fins a extrems que són difícils de comprendre per la gent, no? És evident que l'Atlètic té un jugador que se'n vol anar i això és una mala peça al taler, per tant, el primer problema el té l'Atlètic de Madrid i ara ha de decidir com el pot vendre i a qui. El que veig molt difícil és que pugui continuar, entre d'altres coses, perquè Julián s'ha posat ja de cul a tota l'afició de l'Atlético de Madrid amb la declaració que ha fet. No li veig que tingui recorregut a l'Atlético per més que puguin fer veure que no ha passat res, no? La denúncia al Barça, bueno, em sembla lògica com a mesura de defensa, però no sé si tindrà recorregut, i més després dels tuits que va fer l'Atlético de Madrid en fotent-se del qualificant de paripé l'interès del Barça i tenint en compte, a més, que són dos clubs que pertanyen a la Federació Espanyola. És a dir, no sé aquí si la FIFA pot intervenir o no hi pot intervenir. I m'agradaria recordar, d'altra banda, que l'Atlético de Madrid va aconseguir Julián Álvarez després d'arribar a un acord amb el jugador i forçar el seu traspàs del City. M'agradaria recordar que també que Lewandowski va forçar per poder anar al Barça quan el Bayern li oferia una renovació de contracte. Per tant, jo crec que ara el Barça i el Julián estan d'acord i l'únic que s'ha de veure és quina resposta tindrà l'Atlètic de Madrid i quin preu fixen. L'Atlètic de Madrid té un problema perquè el Madrid aquí va jugar molt llest. El Real Madrid va jugar llest en l'oferta aquella famosa de 150. Volíem dir que tot el que no sigui 150 no val i no crec que el Barça hagi de pagar 150 milions per Julián Álvarez, per més que sigui el jugador que necessita. Crec que té un preu i jo, tot el que sigui per sobre de 100 milions, tinc els meus dubtes.
Ara t'anava a preguntar que fins on creies tu que ha d'arribar el Barça. Avui escrius al País que el club treballava, no?, amb dos escenaris, uns 90 milions més Ferran Torres per tenir encara diners per atacar el fitxatge d'un central esquerrà o, si no, oblidar-se d'aquesta opció del central i fiar-lo tot a apostar uns 130 milions per Julián. No sé tu com ho veuries a l'escenari ideal, Ramon.
Bueno, jo 130 milions em sembla car. És que també em sembla car, Gordon. No sé quins són els preus que es fixen i això per algú que sap, o per la gent que sap que el Barça té problemes de liquidesa i té problemes econòmics, li pot semblar fins i tot obscè, de dir quan es pot pagar, quan tu estàs tan endeutat. En qualsevol cas, hem de veure un escenari que és el diferent del que vam veure quan el Barça es va capitalitzar amb les palanques a través de Lewandowski. Jo diria que ara estem en el segon escenari, que és ja no faran falta palanques, faran falta altres recursos. Altres recursos, quins són? Bueno, el marge que has de començar a tornar el crèdit a Goldman Sachs, que això comença... has de tenir una certa liquidesa. També és veritat que el Barça té més recursos, perquè el Camp Nou cada cop hi cap més gent, no els 105.000, i que després jo crec que s'ha de fer algun traspàs. Aquí començarem a veure també en aquests dies, imagino, doncs, el cas Ansu Fati, no sé què passarà amb el cas Casador, i aleshores s'hauran de passar comptes. Però siguin qui siguin, posem-nos en la escenari que el Barça té liquidesa, tot i que jo crec que és un jugador cabdal, Julián Álvarez, per poder donar forma i el salt de qualitat que vol Flick per la temporada que ve, pagar més de 100 milions em sembla molt discutible. El Barça ha d'intentar, com sigui, que crec que això forma part de l'estratègia i la declaració de Julián, que no li costin més de 100 milions.
I a tu t'agrada, Ramon, el que ha fet Julián? No sé si el consideres un valent, un inconscient, un imprudent, un calculador, no sé com ho definiries.
No ho sé, jo crec que el Barça està en de festa major i ara el marró no el té el jugador, no? Perquè, a més, recordem que Julián, pels argentins fins i tot, vull dir, va ser el partit de Messi, no? I molta gent considera a què ve que el Julián parli justament. Es podia haver esperat un dia més, es podia esperar un dia menys. Jo crec que el jugador que porta això al sobre és molt difícil que ho pugui aguantar. I ell el que vol voler és treure's el marró de sobre, ja ho he dit, i ara ja us espavilareu, Barça, jo ja us he fet el favor que us havia de fer. Per tant, ara depèn de que Barça i Atlètic de Madrid es posin d'acord. I aquí, més enllà de les bromes i les conyes que fa el senyor Cerezo, que sempre és un tipus molt divertit, els micròfons, i després hi ha la versió sèria, que és la del Gilmarín, jo vull saber la de l'Apolo, que l'Atlètic de Madrid ja és un fons d'inversió nord-americà, i vull veure què passa. També tinc els meus dubtes de per què l'Atlètic de Madrid mai es planteja el projecte Simeone. És a dir, aquí Simeone ha estat una temporada que l'Atlètic de Madrid va fer moltes inversions, crec que va invertir molt més que no pas el Real Madrid i que el Barça, i no ha guanyat res. Aleshores, no sé quin és el projecte, ni sé si crec... Fixem-se, a més, en molts dels jugadors de l'Atlètic de Madrid que no tenen protagonisme a l'Atlètic de Madrid i són titulars en d'altres seleccions, o al revés, jugadors que, per exemple, han jugat, com va ser el primer cas de la selecció espanyola, doncs que Llorente va ser substituït i el següent partit que va jugar, doncs, per es va entendre molt millor Lamine Yamal amb un nou lateral que no pas que fos en Llorente. El fill de Simeone no és titular a la selecció argentina, tampoc. Vull dir, és que jo crec que l'Atleti de Madrid sempre creu que té una fortalesa a partir del que significa Simeone, i hi ha molts jugadors que estan farts de Simeone. I jo crec que el cas de quan un jugador com Julián Álvarez fa temps que està buscant el seu lloc, ja des que va marxar amb el City. No li va acabar d'anar a agradar el City perquè no era titular, no li va acabar d'anar bé l'Atlètic de Madrid perquè no jugava o no feia el que volia fer i es considerava un soldat de Simeone, i ara crec que ha arribat el moment que ell diu: no, jo vull ser el jugador bandera del Barça. Bueno, doncs això dependrà de la pasta, com tot, i aquests calés hem de veure quins són els que finalment es pacten. Si no, a no ser que l'Atlètic de Madrid vulgui fer un pont i traspassar-lo a l'Arsenal o al PSG, el que sigui, i d'aquí cap al Barça. No ho sé. Ara no sé quin és l'escenari, però crec que han de, per més que es posin molt ferrucs a l'Atlètic de Madrid, crec que han de negociar amb el Barça i aleshores veure quina és la quantitat que es paga.
Caldrà veure com es defineix aquesta sortida. I parles avui també al País, ara l'anomenaves, Ramon, d'un satisfet Florentino Pérez, no?, que ens l'imaginem acaronant un gat mentre Barça i Atlético tindran un estiu de batussa.
Bueno, és curiós perquè el Madrid va comprar un jugador sense regatejar, és a dir, no hi ha negociacions. Ara Dumfries, ara Konaté, ara Bernardo Silva, treu els calés de no sé on, entre altres coses, perquè jo pensava que la situació del Madrid no era de tanta bonança com es fa veure ara. Tampoc entenc, aleshores, en aquest context, la privatització que té el cap Florentino, almenys el 5%, de saber el valor del Madrid. És a dir, tots aquests regals que li estan fent a Mourinho i aquesta salut que teòricament financera presenta, crec que té els seus inconvenients, veurem. Però sí que aquí va ser molt hàbil en l'estratègia de dir: bueno, faré veure que a mi m'interessa Julián Álvarez, com que així no em diran que no, el preu de partida serà, si de cas, 150 milions. I això el fa estar content, no? Perquè ara s'han de barallar l'Atlètic de Madrid i l'Atlètic de Madrid dirà: no, no podem vendre'l per menys de 150, i el Barça dirà: no el podem comprar per 150. Aleshores, què fem? Doncs el marró no el tindrà el Julián Álvarez, perquè tu tindràs un jugador descontent, i si no el vols passar al Barça, l'hauràs de traspassar a un altre club. Quin és el club que s'interessarà? No sabem tampoc què passarà al Mundial. Crec que ara és un mes que de moment el Julián s'ho ha tret de sobre, és a dir, ara ja sap que difícilment pot tornar al Metropolitano, i ara toca els dos clubs a arribar a un acord. I arribaran o no, això ja tinc els meus dubtes, perquè ja et dic, l'estratègia de l'Atlètic de Madrid m'agradaria saber què pensa fer Apolo. I aquí no conec aquest fons d'inversió ni les seves maniobres, però estar tota una temporada amb un jugador descontent em costa molt de creure que ho puguis aguantar, més tractant-se de Julián Álvarez.
D'un dels líders de l'equip. Sí, esmentaves ara que aquesta bomba de Julián va eclipsar la segona nit màgica de Messi al Mundial. T'ho esperaves, Ramon, això?
No. La veritat és que no m'esperava els tres gols del primer dia ni els segons de l'altre, per més de que aquesta sorpresa que té la gent del Messi caminant, a mi sí que em sorprèn, no? Perquè el Messi ja ho feia al Barça, no? Vull dir, segurament, a tots els que hem vist els molts partits de Messi, hi ha moments en què... Jo recordo un partit al Camp Nou, en què va venir un company, que és Adrián Paenza, que és un dels periodistes argentins més il·lustres, un gran matemàtic, i va venir i diu, escolta, m'agradaria anar al Camp Nou a veure Messi, no l'he vist mai en directe al camp i m'hi voldria fixar. I bé, aleshores vam anar, en tant que periodista el vam poder acreditar, i va venir la tribuna al Camp Nou, i a mig partit em mira i em diu, puc fer una pregunta? Diu, sí, diu, Messi sempre camina com ara? I estem parlant de fa ja molts anys. És a dir, aquesta actitud absentista que algú fins i tot li ha dit si era a causa d'alguna malaltia o d'alguna manera de ser, que com si no hi fos, és purament per economitzar esforços i per distreure els seus marcadors, el que vulguis. Ell sap molt bé com quan s'ha d'activar. I ara crec que la selecció argentina ha aconseguit jugar això de jo te la passo, jo te la torno a distreure fins que ell s'activa, i quan ell s'activa doncs és per marcar diferències. Segurament ara no té el recorregut que tenia abans, és a dir, potser fa menys sprints, potser té menys ocasions, però també és més selectiu i punyetero, perquè el que tots li hem d'agrair sempre a Messi és el seu vincle i relació amb la pilota. És una persona que ha dignificat la pilota i és una persona que, de la manera que juga, doncs és capaç de fer sempre el mateix gol i no cansar-nos mai de veure'l, no? De dir com és possible, perquè ell es va reinventant, és a dir, no és el mateix Messi que va començar a la banda, tampoc és el mateix Messi que va començar de fals nou, és un Messi que es va reinventant, però en el fons és sempre a partir de la lectura excepcional que té del joc i que té de la pilota. Fins i tot quan nosaltres hem estat discutint alguns sobre els quatre temps i sobretot el que significa el Mundial, ell és com si hagués dit, ah, jugo així, doncs no patiu, jo jugaré així i us faré 5 gols amb 2 partits, i tu dius, mira, tantes tesis i tantes històries, i el paio torna al sentit natural. Un nano fet al carrer, passat per l'acadèmia del Barça i que és incombustible i per molts anys ho pugui ser. També diria un altre detall que a mi m'hi ha fet pensar molt. El fet de que Messi li vagi tan bé ha fet que aquell dol que des del punt de vista del Barça es donava per superat amb l'aparició de Lamine, sempre penso que els cubalistes van passar molt temps a pair l'adéu de Cubala, els cruifistes van passar molt temps a pair l'adéu de Cruyff futbolista, i creiem que l'adéu de Messi ens seria més fàcil per l'aparició de Lamine Yamal, per 3 lligues, perquè ja és un candidat a la pilota d'or. I en canvi Messi ens recorda que sóc aquí, no? I això segurament a molta gent li ha dit, i si no hagués marxat? Jo crec que la decisió ja està presa, no es poden anar enrere, ni ara tampoc s'ha de fer política revisionista. Però ell sí que ens avisa de que ell pot triomfar en qualsevol lloc i en qualsevol escenari, sempre que li facin el que li ha fet Argentina, que és, para que me alcance, póngame amigos y compañeros en lugar de persones estranyes. No? L'Scaloni ha fet una selecció en la que potser no és la que faríem nosaltres, o no la farien alguns estrategues, però en canvi és la que més bé li va a Messi.
Que sí, feliç, deia l'altre dia Scaloni, no?, quan li preguntaven per un desig de cara a aquest aniversari de Messi, que avui fa 39 anys. Ramon, i molt breument, com has vist a Cristiano Ronaldo? No sé si t'ha sorprès aquesta declaració seva quan li han preguntat per Messi, engegant al periodista.
Bueno, com sempre, un mal educat i un descregut. No té reverència per ningú, només és un culte al cos, que sempre ho ha fet, i un culte al seu ego. Aleshores, jo crec que li falta grandesa. És veritat que és un gran competidor, però a la vida, a totes les feines, hi ha grans competidors, però que no tenen mai l'admiració de la gent justament per això, perquè creuen que el tot gira al seu voltant. No, hem vist com Messi ha destapat el tap de la banyera, com podrien dir, i ara tothom comença a fer gols, no? I en lloc de dir, doncs, per exemple, mira, doncs Messi, els 3 gols de Messi em van esperonar i aleshores jo n'he fet 2. Però ell no li sortirà mai de la seva paraula de la boca, Messi. Té por que algun tall de veu seu en què surti Messi es convertís en etern i això matxaqués la seva gran fulla de serveis.
Immillorable, Ramon, ja no podem millorar això. Ho deixem aquí, si et sembla, però abans et reitero el nostre agraïment perquè ens acompanyis en un dia com avui, dia de Sant Joan, i ens retrobem aviat, que el Mundial encara en té per estona.
Al contrari, gràcies per comptar-hi, i el periodisme ja se sap, encara que les celebritats puguin fer festa a Sant Joan, els treballadors hi som a peu de canó, o sigui que no passa res, al contrari.
Tu ho has dit, gràcies, Ramon.
Que vagi bé, adéu.